12 y 20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos Herrera. 12 i 20 minuts, soc la Montse Rodríguez. Benvinguts a Herrera Cope, Catalunya i Andorra. Avui us vull comentar, a banda de felicitar, òbviament, a les Mercès, perquè avui és el vostre dia i, a més, és festiu a la ciutat de Barcelona, la patrona de la ciutat de Barcelona. Us vull parlar d'un tema del qual hem parlat molt sovint aquí a la cadena Cope i no fa pas gaire, que hem parlat amb malalts d'ELA perquè ens expliquessin una mica com és el dia a dia amb la seva malaltia. Doncs atenció, perquè hi ha quatre partits molt diferents, partits polítics, que no fan més que tirar-se, ja sabeu, retrets al capdavant i dir-se de tot menys bonics. Doncs atenció, perquè han aconseguit un acord històric per a poder aprovar a la fi una normativa sobre la malaltia de l'ELA. Una causa a qui va posar cara l'exfutbolista del Barça, entre d'altres equips, Juan Carlos Unzué, que van llegir als polítics la seva falta d'interès en l'assumpte amb una frase tan crua com certa. Els malalts d'ELA no tenim temps. Gràcies a l'acord del PSOE, Partit Popular, Sumar i Junts, aviat hi haurà una nova normativa que inclou avenços significatius a la cura d'aquests pacients. Sembla que quan hi ha voluntat és possible arribar a consensos en favor dels ciutadans, i en aquest cas, ciutadans que ho necessiten de veritat, que van darrere d'una llei des de fa molt de temps, i que, si tot va bé, toquem fusta, arribarà més d'hora que tard. I com deia, i com diuen molts malalts de l'ELA, els malalts d'ELA no tenen temps. 12 i 22 minuts, acompanyarem fins a la una amb Herrera Cope Catalunya i Andorra, i a partir de la una, migdia Cope. I no marxeu, perquè avui, tot i ser festa i molta gent gaudint a casa seva, als carrers, avui estan passejant per celebrar el dia de la Mercè, doncs avui nosaltres posarem la mirada en diversos temes. Avui, per començar, parlarem de videojocs i d'una denúncia que fan moltes associacions d'usuaris. No marxis, perquè ara mateix t'ho explico.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'Organització Mundial de la Salut ha reconegut l'addicció als videojocs com un trastorn mental i és una problemàtica creixent entre adolescents. Avui en parlem de tot plegat amb el company Ricard Álvarez. Ricard, què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia. Bueno, home, si em vols parlar amb mi i perquè parles d'adolescents, ja em sento afalagat i tot.
M'has llegit el pensament. Tu ets d'aquests que ja jugaven de ben petit, sí, als videojocs o no?
Sí, a més jo sóc d'una època que llavors costava més, perquè les consoles eren molt bàsiques i els ordinadors, els jocs eren bàsics, però sí, jo reconec que sempre m'ha agradat jugar i parlo de l'actualitat. Ara, no tinc... Vaja, crec, no, crec no, ho sé segur, perquè llegint les informacions de l'OMS no tinc una addicció, tot i que m'agraden els videojocs, i també t'he de reconèixer que els videojocs, ja saps, que amb estudis científics està reconegut que són bons per millorar els reflexes, per augmentar l'activitat del cervell, però clar, com tot, Montse, sí, amb moderació.
Efectivament.
Amb moderació. I el problema dels videojocs és que segurament ataca una edat que és molt vulnerable, l'edat de l'adolescència. I jo crec que va per aquí la problemàtica. Pensa que abans no, però avui en dia els videojocs, tot i que dins del videojoc treballes amb moneda virtual, ja has d'acabar posant diner de veritat. Mm. I entre el problema de l'addicció i que després no tens control del que t'estàs gastant o no, jo crec que aquests darrers anys les companyies de videojocs no... Al contrari, han fet perquè el jugador no se n'adoni del que està fent. Insisteixo, quan parlem d'aquestes edats d'adolescència, jo crec que el problema és molt greu i que s'hagués hagut de reaccionar molt abans.
Així és. De fet, les associacions de consumidors estan posant important de la seva part per denunciar algunes de les principals companyies de videojocs, no, Sergi?
Clar, sí. Pensa que hi ha un informe que diu que el 84% dels joves entre 11 i 14 anys juguen a videojocs i que molts d'ells gasten una mitjana de 39 euros dels reals. 39 euros de veritat, se suposa de la tarja del pare o de la mare, amb compres d'aquestes dels videojocs que ni tan sols se n'adonen. I les organitzacions el que estan denunciant és la manca de transparència d'aquestes pràctiques que indueixen els jugadors a no ser conscients del cost real dels articles digitals i, a més, creen i fomenten aquesta addicció. T'estic parlant d'EA Sports, per exemple, EA Sports, que és una molt coneguda, o el arxiconegut Fortnite, per exemple.
Uh-huh. Hablamos con César, abogado de CECU, que es la Federación de Consumidores y Usuarios. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Muy bien, muy bien.
Bueno, explica un poco qué es lo que está pasando exactamente con esa denuncia que realizan varias asociaciones de consumidores con el tema de los videojuegos. ¿Qué está pasando?
Bueno, aquí, como tú muy bien has dicho, al final en estos videojuegos hay un 50% de la población europea que juega con estos juegos y afecta de manera muy importante a los más jóvenes, ¿no? Que se estima que hay un 84% de jóvenes entre 11 y 14 años que utilizan videojuegos. Entonces, lo que venimos a denunciar es la falta de transparencia de los precios, ¿no? Y de los costes que se realizan en el juego. En este caso, lo que se viene a denunciar son la falta de transparencia en las monedas virtuales premium, es decir, las que un consumidor, una consumidora, tiene que comprar para luego poder comprar determinadas características, poderes, cualquier cosa, armas, no sé, cualquier cosa de un videojuego, ¿no? Entonces, ahí hay falta de transparencia porque tú lo que haces es comprar un paquete de monedas para luego poder comprar los ítems del videojuego. Pero no hay una correspondencia real entre lo que te cuesta a ti comprar ese paquete de monedas y luego el valor de esas monedas a la hora de comprar. Es decir, tú, por ejemplo, compras un paquete de que te pueda costar 10, 15, 20, 30 euros de 1000 monedas y con esas monedas luego vas comprando ítems. Pero no hay una correlación real entre ambas monedas, con lo cual tú no sabes lo que estás gastando. Tendrías que estar haciendo cuentas de cuánto te cuesta a ti cada moneda para saber lo que te estás gastando. Porque no compras un ítem pagando en euros, ¿no? Tienes que comprar estos paquetes de monedas. Pero además, hay diferentes paquetes de monedas, con lo cual el valor de la moneda virtual es diferente según si el paquete de monedas es más grande o es más pequeño. Es decir, te cuesta a ti más barato comprar esas monedas, cuanto más grande sea el paquete. Con lo cual, al final, una persona no sabe lo que está gastando salvo que esté jugando con una calculadora. Y todos sabemos que cuando uno está jugando un videojuego no está con la calculadora pensando si se ha gastado un euro o tres o cinco. Entonces, ahí hay falta de transparencia porque hay falta de información y perjudica a los consumidores y especialmente a los consumidores menores que tienen menos conciencia del valor del dinero.
Uh-huh. Incluso llegáis a decir que esto se vincula un poco a lo que conocemos como las cláusulas abusivas que favorecen el desarrollo de los juegos, ¿no?
Claro. Es una práctica abusiva y porque es una práctica engañosa, ¿no? Porque al final, de esta manera, porque tú perfectamente podrías ponerle el coste de euros, pero de esta manera lo que escondes es realmente lo que te estás gastando en cada momento, ¿no? Entonces, al final, pierdes un poco la noción de ese gasto y entonces es lo que reclamamos, que tiene que haber transparencia, porque además es lo que exige la normativa, ¿no? En relación al precio de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, tiene que haber una transparencia real y efectiva, ¿no? Que tú a través de cálculos puedas saber lo que te estás gastando, porque eso al final no es transparencia, ¿no? Y no es información real. Y es lo que se viene a denunciar, porque esto al final es una práctica engañosa que confunde a los consumidores.
Uh-huh. Me imagino que, claro, las compañías ya saben esto de antemano. ¿A la hora de denunciar es fácil o no? Yo sé que en este caso hay organizaciones de 17 países europeos, que se dice rápido, pero son muchas. ¿Con ello qué se quiere? ¿Reclamar el importe que estos menores han gastado o que estas prácticas no se lleven a cabo?
Bueno, de momento la denuncia tiene el objetivo de la denuncia es que la Comisión Europea investigue por lo que desde BEUC se propone, ¿no? Se justifica con documentación que revisen estas prácticas y que les pidan a las empresas que de momento las eliminen, ¿no? O sea, es decir, que la moneda virtual desaparezca y que cuando haces un pago se pueda pagar pues en euros para que todo el mundo tenga conocimiento de lo que está gastando, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? después de que la comisión revise la documentación, pues pondrá en contacto con las compañías para intentar que cambien estas prácticas, ¿vale? Y si no las, si no lo hacen, normalmente muchas empresas lo que hacen es llegar a acuerdos, ¿no? Pero si no lo hacen, aquí son las autoridades nacionales las que pueden sancionar para que, o sea, sancionar este tipo de prácticas, no desde a nivel europeo, sino las autoridades, en este caso en España, la Dirección General de Consumo, ¿vale? Si ya un consumidor lo que necesita o lo que quiere es reclamar su dinero, pues ya eso sería una acción individual. De momento, lo que se reclama es la que se deje de utilizar este tipo de prácticas y que haya claridad y transparencia en la, y que si en caso de no hacerlo, que se sancione, debidamente.
Oye, lo que es cierto es que es mucha la cantidad que se gasta los niños europeos, ¿no? Unos 39 euros, además, en compras.
Al mes, eso es. O sea, es una barbaridad, es una industria que maneja miles de millones de euros y claro, es una cosa a la que no van a querer renunciar, con lo cual es complicado. Y este tipo de acciones a nivel europeo, como tú comentabas, son muy importantes porque es muy complicado para no te voy a decir para un menor, ¿no? Pero para una persona es muy complicado enfrentarse a una empresa de estas características tan grande,
claro,
que no sabes,
claro,
dónde tiene su sede, que vale, tú puedes reclamar e incluso puedes ganar, pero a ver, luego es muy complicado ejecutar una sentencia, ¿no? Si sale una sentencia que una de estas macroempresas te debe, pues no sé, imagínate, 100, 200 euros, es muy complicado luego ejecutar una sentencia. O sea, este tipo de acciones no tienen que quedar vinculadas a que un consumidor reclame su dinero, porque, como has visto en la denuncia, son empresas grandes con las que es muy difícil enfrentarte. Entonces, esto tiene que ser las autoridades europeas y las asociaciones con consumidores, en este caso, como tú bien has dicho, que somos 17 que podemos ejercer esta presión sobre los gobiernos, que son los que deben exigir a las empresas que cumplan la ley.
Sí, sí, ni más ni menos.
Y que
haya transparencia, ¿no?
Exactamente, lo que se pide ni más ni menos es eso, transparencia, buena fe contractual, que, o sea, es decir, al final nosotros estamos estamos gastando dinero, pues lo que queremos es que sean transparentes, que nos digan lo que efectivamente nos estamos comprando, que a través de prácticas engañosas no facilite que nos gastemos más dinero, además los menores, pues que tengan mucha facilidad para comprar y que gasten y que se puedan gastar mucho dinero y no ser muy conscientes de lo que realmente están gastando. Al final, únicamente lo que se exige es que se cumpla la ley, ni siquiera que se cambie ni nada, solo cumplan ustedes la ley, sea transparente, que es lo que exigen.
Claro, porque aparte quiero preguntarte tú como abogado, claro, estamos hablando de jóvenes de entre 11 y 14 años que juegan a videojuegos, que es un 84% de los jóvenes, que se dice rápido, pero estamos hablando de menores de edad que en teoría, yo no sé si está permitido por ley que puedan jugar y además con el dinero que juegan debe de ser de los padres, ¿no? Deben dar una tarjeta bancaria que deben ser de sus progenitores.
Claro, eso es otra de las cosas que se pide, ¿no? Que no esté activada por defecto la opción de comprar y que haya más controles a la hora de que un padre o un tutor, una madre o un tutor pueda controlar el gasto que se hace un menor, porque normalmente si tú utilizas estos juegos y vas a comprar, pues seguramente ha metido lo de tu tarjeta, la has dejado grabada, pues si quieres hacer compras, claro, posteriores, pero si no hay una necesidad de confirmación posterior a la hora de comprar, pues una persona que puede ser un menor de 11 y 14 años, pero puede ser un menor más pequeño, ¿no? Que pueda estar pues con el móvil jugando y compre cosas y a lo mejor ni siquiera es consciente que está gastando dinero real, ¿no? Entonces, ahí se exige que haya una capacidad por parte de los padres de, bueno, vale, yo le dejo jugar a mi hijo que compre, pero yo tengo que autorizar la compra, es decir, tengo que ser consciente y si quiero autorizarla o no. Pero esa es otra cosa que es necesario para que no haya este control, porque los menores no son conscientes muchas veces de lo que están gastando. Y como tú decías, en relación a la posibilidad o de jugar a determinados juegos, pues bueno, también se denuncia que no hay un control real sobre, porque algunos juegos son para menores y otros no, ¿no? Entonces, no hay un control real sobre quién está jugando estos juegos, ¿no?
Claro.
Probablemente no se esté cumpliendo y ahí tampoco hay un control por parte de estas empresas.
Claro. Estamos hablando de empresas, además, César, de videojuegos muy populares como el Fortnite, EA Sports, Minecraft y Clash of Clans, entre otros.
Sí, son juegos totalmente conocidos, porque incluso yo que no juego los conozco, ¿no? Como son juegos pues que juega muchísima gente, pues lo que hablamos, que se maneja un montón de dinero y que bueno, que está perfecto, pero que al menos que haya transparencia, ¿no? Y también que se intente evitar que, porque al final son juegos son juegos adictivos, ¿no? Que al final te enganchan, al principio son muy muy buenos, pero luego llegas a cuando ya has invertido un montón de tiempo a jugar a un juego, resulta que ya no puedes avanzar, pues entonces pues muchas veces seguramente compras cosas, porque al final es eso, es una adicción. Incluso los juegos que no son de pago también son muy adictivos. Al final inviertes un montonazo de horas, pues están en el juego.
Lo peor de todo es cuando se habla de monedas virtuales. Oye, ya cuando pagamos con la tarjeta de crédito los adultos, después pensamos, ostras, claro, no te has dado cuenta y te has gastado ahí una pasta porque no lo ves físicamente. Y claro, cuando es moneda virtual, pues ya ni te cuento. Y si encima eres menor... Pues
claro, efectivamente, tú lo te acabas de decir, ¿no? Muchas veces como se recomienda, paga en efectivo para que tengas conocimiento de lo que te estás gastando en cada momento, ¿no? Porque al final con la tarjeta, pues pagas, y cuando te das cuenta te has gastado un montón de dinero. Pues imagínate, pues si te aparece ahí una especie de monedero que te pone 1000 monedas virtuales.
Claro.
1000 que a ti no te suena de ninguna manera, a 1000 euros, por ejemplo, pues tú empiezas a gastar. Y obviamente no te gastas 1000 euros, pero al final empiezas a gastar porque no eres muy consciente de lo que estás gastando realmente, y hasta que un día echas cuentas y dices, pues me he gastado un montón de dinero.
Que esto es una ruina, que esto es una auténtica ruina para muchísimas familias, ¿no? Sí. Se dice rápido, pero es así, hay que ir con muchísimo cuidado. Sí. Para las personas que quieran más información, César, vosotros mismos en la Federación de Consumidores y Usuarios CQ, la dais, no sé si también tenéis en la página web información.
Por supuesto, cualquier cosa que necesite cualquier usuario, que se dirija a nosotros. De momento estamos esperando a ver qué deciden las autoridades, en función de lo que se decida y en función de lo que hagan las propias empresas, si cambian sus prácticas o no, pues habría que ver qué acciones se toman, y bueno, pues informaremos a través de nuestros medios a todo el mundo, y bueno, pero que cualquier persona que quiera información, pues ya sabe que puede contactar con nosotros.
César, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Hoy hemos hablado de estos videojuegos y de estas compañías que estimulan a los menores a gastar, pero hacéis muchísimas otras cosas desde CQ, cosa que os agradecemos. César, muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Buenos días.
Muchísimas gracias, buenos días.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Bueno, es muy posible que alguno de vosotros necesitéis hacer reformas en vuestra casa. Pues atención, porque en Atelier te ofrecen proyectos personalizados en reformas de cocina, de baño y reformas integrales, y lo hacen ya desde hace más de 30 años y siempre con los mejores profesionales que lo harán todo súper especial para ti. ¿Qué quieres saber más? Bueno, ya sabéis que trabajan con la mejor calidad y acabados a unos precios inmejorables, y las fechas de entrega en plazo garantizados y ofertas y regalos para cada proyecto. Si quieres visitarlos, ve a la exposición que tienen en Vía Augusta 106 o llámales al 606-34-6723. Atelier, tu hogar en buenas manos. I d'aquí un moment, aquí a Herrera Cope Catalunya i Andorra, parlarem de bicicletes i de robatoris.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
En Flexicar, muchos cars.
Para un buen estado de ánimo y hacer frente a situaciones estresantes, triptófano con Asbaguanda de Naturtierra. Que no te afecten los cambios. Triptófano con Asbaguanda de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsadiet.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona. Especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93-219-3060. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Bicicletes robades a la ciutat de Barcelona ha augmentat un 34% en els darrers anys. Així es desprèn d'un estudi realitzat per l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona, on queda patent la vulnerabilitat de les persones que opten per desplaçar-se de forma sostenible a les ciutats. És així, Marc Puerto, què tal? Bon dia.
Sí, Montse, segons les dades de l'estudi, l'any 2023 es va denunciar el robatori de 1.167 bicicletes a la ciutat de Barcelona, una xifra superior a les 870 que es van sostreure durant l'any 2021 i les 1.042 robades l'any 2022. L'informe mostra una tendència que creix cada dia i que podria ser considerablement superior també amb la gran quantitat de robatoris que no es denuncien, segons alerten els investigadors. Per això, des d'aquest estudi han posat en marxa la campanya Aturem els robatoris de bicicletes, impulsada també en el marc del programa Impetus de la Unió Europea. L'objectiu, com diuen, és recopilar les dades detallades a través de la ciència ciutadana i de l'aplicació Bicisen, una eina que permet informar sobre diferents tipus d'incidències i generar una base de dades precisa per millorar la seva investigació. Durant l'any 2023 es van robar a Barcelona 68,5 bicicletes per cada 100.000 habitants, el que equival a més de 3 bicicletes al dia. Per tant, podem dir que de mitjana hi ha avui en dia 3 robatoris que en aquest any 2024 encara s'han incrementat molt més. Els districtes que més pateixen aquesta sinistralitat són Sant Martí, Ciutat Vella, l'Eixample i Sarrià-Sant Gervasi, els mateixos que en anys anteriors, i representen junts el 69% del total d'aquests robatoris anunciats a Barcelona, mentre que altres, com per exemple Nou Barris, Les Corts, Horta i Guinardó, registren una incidència molt menor. Els pics de robatoris es produeixen en els mesos de gener i octubre, mentre que els mesos de maig i juny són els que registren una menor incidència. Això sí, si parlem, per exemple, de les franges horàries, com és lògic, la majoria de robatoris es concentren entre les 8 del vespre i les 12 hores, quan les bicicletes estan aparcades durant períodes més llargs de temps.
Avui és un plaer parlar amb el Jordi Joni Rosés, que és investigador de l'Institut de Ciències i Tecnologies Ambientals de la UAB. Jordi Joni, què tal? Molt bon dia. Gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Hola, molt bon dia.
Hem dit aquesta dada del 34% de bicicletes robades, però podria ser considerablement un número superior, no? Degut a que imagino que hi ha molta gent que no denuncia davant les autoritats aquests robaments.
Correcte. Els números que tenim són aquestes, que s'han robat més de 1.100 aquest últim any, però sospitem que són moltes més, perquè molts no van a fer la denúncia. Per tant, desconeixem realment la magnitud del problema.
Uh-huh. Per poder disposar d'una base de dades precisa d'aquests robaments i d'altres incidències que pateixen els ciclistes, heu posat en marxa una campanya, no?
Correcte. Degut a que molts no ho reporten a la policia, hem iniciat una campanya per poder-ho reportar directament i compartir-ho a la ciutadania a través d'una plataforma que es diu Bicigen, en què també hem compartir-ho entre tota la comunitat ciclista també hi ha l'esperança de poder recuperar la bicicleta. I, per l'altre costat, intentar entendre millor quines són les dinàmiques i la magnitud d'aquest problema de robatoris, que és un problema molt greu, que és molt dissuasori per l'ús de la mobilitat ciclista. Uh-huh.
La vulnerabilitat davant els robatoris de les persones que opten per anar en bicicleta com a mitjà de transport és especialment elevada. Heu arribat a una conclusió del perquè de tot plegat?
Bueno, sabem poc sobre aquest tema, però comencem a entendre algunes coses, no? O sigui, sabem, per exemple, que Molts no opten per usar la bicicleta, tot i que en tenen una a casa i potser la fan servir per al cap de setmana, de carretera, però no l'opten per fer-ho servir en el dia a dia, precisament pel tema de la por al robatori i la falta d'aparcaments en el seu destí. Altres coses que estem aprenent a través d'enquestes a víctimes de robatoris és que quan ja t'han robat una bicicleta un cop, aproximadament un de cada 5 persones o un 17-20% aproximadament ja deixen de fer servir la bicicleta. I això és molt preocupant, no? Cada any, per culpa dels robatoris, estem perdent usuaris d'aquesta mobilitat neta i saludable a que aspirem per a la ciutat del futur.
Efectivament. Jordi, hi ha una dada que s'extreu de l'informe, que entre els mesos de gener i octubre és quan es produeixen més robatoris. Hi ha el pic més important i maig i juny són els que registren menor incidència.
Sí, això és el que s'ha mostrat d'aquest últim any. També ho vam veure un pic a la tardor en l'any 21, quan el vam va ser el primer any que vam demanar aquestes dades dels Mossos d'Esquadra. Sembla que hi ha alguna estacionalitat, però també hem de recordar que aquestes són les reportades i no les reals. I, com deia abans, desconeixem la magnitud real i les dinàmiques reals del problema perquè no es reporten, i animem a tothom a reportar-ho directament als Mossos d'Esquadra o Guàrdia Urbana, i també a reportar-ho a través de la plataforma Bicigent, que d'aquesta manera poden donar a conèixer el seu robatori entre la comunitat ciclista i també contribuir a la ciència que estem desenvolupant des de l'Institut de Ciència i Tecnologies Ambientals de l'Autònoma.
La majoria de robatoris són a la via pública, però també s'han registrat robatoris en espais residencials i comunitaris, no? Cada X estem escoltant. M'ha robat la bicicleta del traster de casa meva, del pàrquing on la tenia ficada, no? Aquí
correcte.
No es lliura res, absolutament.
Correcte, o sigui, cada vegada estan entrant, i de fet vam fer el llançament de la campanya el dijous passat, i un comentava que és cada vegada més sofisticat, que fins i tot un que coneix, que treballa en una botiga de bicicletes, comentava que hi ha robatoris a demanda, és a dir, que hi ha clients que busquen certs tipus de bicicleta i després persones que van a buscar aquell tipus de bicicleta. Per tant, potser ens estem trobant amb alguns robatoris més sofisticats, però bé, tot això encara desconeixem molt poc i ens agradaria treballar junts amb les institucions per atendre aquest problema, que fins ara s'ha vist com un tema molt menor, no? Bueno, que un cost de viure a la ciutat, però que en la ciutat que intentem crear de mobilitat sostenible i ciutat neta i saludable, hem de treballar junts per donar-li més importància a un tema que no s'ha treballat suficient.
Ara hi ha aquests aparcaments que són com a búnkers, no?, que tanques la bicicleta dintre, que, per cert, després per obrir la persiana aquella, per obrir, està fent sí. Curset, eh?
Hi ha diferents solucions, i és molt interessant veure com el sector privat està adaptant moltes diferents solucions d'aparcaments en la via pública, però també en espais tancats, en les oficines o llocs de feina o equipaments. És un lloc interessant. He anat a diverses fires i he vist moltes diferents tipus de solucions en l'espai públic, i confiem que l'Ajuntament de Barcelona, pues, en els propers anys, ja que no pensa desenvolupar més infraestructura ciclista en la via de carrils bicis, que podem avançar amb una estratègia d'aparcament, que jo crec que seria el que tocaria en el proper mandat.
Heu detectat també quines zones de la ciutat de Barcelona són les que registren més robatoris?
Perdó?
Districte, sí, de la ciutat.
Sí, Sant Martí, sí, correcte. Sí, Sant Martí, Eixample i Ciutat Vella són els districtes on hi ha més robatoris. Si anem per barris, el Raval, l'Eixample Dreta, per Sant Martí, Poble Nou. Coincideix bastant bé on hi ha més robatoris és on hi ha bicis, perquè tenim estudis previs sobre aparcaments a la via pública i encaixa bastant. Sí, sembla que hi ha algun cert patró amb certs barris i certs districtes.
Jordi, després, no sé si això es desprèn o no de l'estudi, però per trobar la bicicleta és fàcil o no? Perquè, clar, no sé si té número de bastidor, com si fos una moto o no, perquè...
Sí.
Després, si fas de... Amb les motos ja sabem que el que fan és... Fan despiece, no? I amb la bicicleta no sé exactament què es fa, si es revenen a través d'online, que això ja ha passat, que més d'un cop algú li ha robat una bicicleta, s'ha posat a mirar a planes webs on venen bicicletes i diu, carai, si aquesta és la meva, no?
Correcte, i la, ens agradaria que la plataforma ajudés amb aquesta búsqueda. Ho tenim pendent de que si... la plataforma, quan la reportes a Bicisend, que si hi ha alguna... poguessis posar alguna alerta, que estigués buscant la mateixa plataforma, altres plataformes de venda sobre la mà, per donar-te una alerta si hi ha una bici similar a la teva que s'estigui venent, no? Perquè molts hi passen hores buscant. Ens agradaria ajudar en aquest sentit. I llavors, respecte a la pregunta de com es troben, és veritat, si hi ha un número de vestidor o un número de sí. referència, aquest és essencial per la policia poder trobar la bicicleta. De fet, és més, la policia, quan un reporta la bicicleta robada, si no té aquest número, el seu informe o la seva denúncia va amb un calaix, d'alguna manera, i no acaba sortint a les dades. I això és un problema que m'ha estat conversant amb els Mossos d'Esquadra, quan nosaltres demanem els informes de les bicicletes robades, només ens donen aquells que havia possibilitat de trobar-la, que tenien un número identificatiu. I això és un problema també com mig informàtic, no? Perquè si un ha fet una denúncia, doncs seria lògic que es fiqués una cerca de bicicleta i en sortissin totes. Però hi ha una explicació dels Mossos i, bueno, això és un tema que no ho acabem de solucionar. Per tant, la subestimació de les denúncies és una subestimació dels que ja estan reportades. I això és un tema que, com comentava abans, crec que hem de treballar amb alguna taula, amb un marc formal de col·laboració entre la recerca, la comunitat ciclista i les institucions per intentar tenir les millors dades possibles.
Hi ha altres indrets, no sé si d'Europa, que fan servir també aquest tipus d'aplicació, com el Bicisend?
Doncs exactament com aquest, desconeixem. Hi ha al Canadà, hi ha alguna cosa més similar, creat per un exfundador de Microsoft. Ell està buscant crear, bueno, una cosa que és com una xarxa social, bueno, és una cosa similar, però vaja, com Bicisend ofereix, reportat les denúncies de les bicicletes robades, però també altres conflictes i altres obstacles en la via pública, o sigui, ofereix bastant més, més eines, i és una comunitat per ciclista, vol ajudar a veure la ciutat a través dels ulls dels ciclistes, i per això és bastant innovador, i amb poc més d'un any ja tenim més de 6.000 entrades de contribucions de dades.
Déu-n'hi-do.
Per tant, estem molt contents amb la contribució, amb la rebuda. I en aquests propers mesos volem enfocar-nos en el tema dels robatoris, perquè realment és un tema que no s'ha treballat suficient i que és molt dissuasori i que realment té un impacte amb les decisions de mobilitat de la ciutadania.
Sí, sí, perquè si tu decideixes anar en bicicleta per tenir, bueno, un millor ambient, que amb el tema per abordar també el tema del canvi climàtic, i després resulta que va i te la roben, doncs dius, mira, torno a l'altre transport que feia servir perquè no surt a compte. Aquesta aplicació, Jordi, per la gent que la vulgui descarregar, està disponible a iOS i Android?
Correcte, està amb iOS i Android. Amb bicisend.org pot consultar les dades són obertes i públiques a tothom, pot consultar com està la situació a la teva ciutat, i bueno, pues animem a la gent a reportar i avisar quan hi hagi alguna incidència d'aquesta, perquè si no entenem la magnitud del problema, realment serà difícil de donar-hi solucions.
Efectivament, una xarxa en el que entre tots aviam si podem aturar això que malauradament va en augment, dèiem a l'inici aquest 34%, però, clar, el número segurament serà superior perquè hi ha molta gent que no denuncia davant les autoritats, cosa que s'ha de fer, perquè si no la denuncies no existeix el fet. Jordi Joni Rosés, investigador de l'Institut de Ciències i Tecnologia Ambiental de la UAB, gràcies per haver atès la trucada i bon dia de la Mercè.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Un gran salto del ring a la gran pantalla.
Es cuestión de gustos.
Tactical Force.
¿Queremos negociar con esos tipos?
Recoil.
A la sombra muerto. Me lo dicen mucho.
Y nacido para luchar.
Este es tu asalto. Dame todo lo que tengas.
3 de Steve Austin. El sábado a las 9:45 de la noche, en 13.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Mira, si estás harta de pasar hambre, si no quieres dejar de comer, si has realizado miles de dietas y no adelgazas, pásate ya al plan 1-2-3. Y Enriqueta, dietista del laboratorio Clinitec, nos dice cómo bajar de peso de forma natural y rápida. Enriqueta, ¿cómo estás? Bienvenida.
Gracias, Cruz. Muy buenos días. Pues sí, con el plan 1-2-3 de laboratorios Clinitec hacemos una limpieza y aceleramos tu metabolismo y adelgazarás, seguro, te lo garantizo. Además, es drenante, te deshinchas, pierdes peso y controlas tus niveles de azúcar, colesterol e hipertensión. Así que todo son ventajas, las rodillas, la movilidad, el cansancio desaparece porque por fin bajas de peso. Y olvídate del efecto rebote, perderás más de 4 kilos y bajarás más de 3 centímetros de volumen en solo 3 semanas.
Además, el plan 1-2-3 te permite seguir comiendo y oye, que no son batidos. Y es que además es facilísimo, con ingredientes naturales, con registro sanitario. Es económico, apto para hombres, para mujeres, para todas las edades. Está hecho a base de minerales, vitaminas, plantas y vas a perder de 4 a 7 kilos. La primera semana, Enriqueta, vamos a limpiar con los sobres de piña.
Sí, nos ayudan a eliminar las toxinas, depuramos, reducimos el abdomen, nos olvidamos de la retención de líquidos y ya bajamos más de 2 kilos.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja.
Que son de pura fibra, prebióticos, mejoramos la digestión, nos despedimos del estreñimiento y 3 centímetros bajamos de volumen.
Y la tercera semana vamos a controlar el peso con las cápsulas captagrasas.
Sí, son saciantes, ¿eh? Pero ellas son las encargadas de atrapar la grasa, eliminamos, seguimos perdiendo peso y el resultado, sí, sí, de 4 a 7 kilos menos en estas 3 semanas. ¿Quieres tu plan 1-2-3? ¿Quieres informarte? Pues llámame, que el teléfono es fácil, como el plan, 650-51-52-53.
Y además, Enriqueta, para empezar ya a adelgazar, ¿qué oferta tenemos hoy para los oyentes de COPE Cataluña?
Cruz. Gran oferta, ¿eh? Hoy de regalo con el plan 1-2-3, las 3 infusiones, ¿eh? La detox, más la adrena, más la lipo. Y hoy de regalo también estos 28 parches anticelulíticos para destruir esa grasa que puede estar en abdomen, barriguita, michelines o muslos, ¿no? Pues te viene gratis con tu plan 1-2-3, llamándome ahora mismo, 650-51-52-53, que no es un sueño, que tu ropa te bailará en 3 semanas.
Justamente, pues ya lo sabes, el plan 1-2-3 sí funciona, no es un medicamento, y ya sabes, tienes ahí las 3 infusiones del plan 1-2-3, la detox, la adrena, la lipo de Clinitec, más 28 parches anticelulíticos para destruir la grasa de la barriga, los michelines y los muslos, que son gratis con el plan 1-2-3, así que llama ya, 650-51-52-53, y oye, que va muy bien, que va perfecto. En solo 3 semanas, pues pierdes de 4 a 7 kilos. 650-51-52-53. Y Enriqueta, todo sin pasar hambre.
Todo sin pasar hambre. Mira, si sin pasar hambre, que además a los oyentes que llamen ahora les vamos a regalar nuestras galletas de cúrcuma y chía.
¡Ole!
3 semanas de 4 a 7 kilos. Y además, endulzándonos con esas galletas.
Pues ya lo sabes, 650-51-52-53. Enriqueta, patunets.
Patunets, Mograns, Cruz. Adeu.
I ens estem apropant a la una del migdia. Ja saps que a partir d'aquella hora la cadena COPE, Pilar Cisneros i Jorge Bustos ens porten l'última hora de tot el que t'interessa informativament parlant. I després tornarem aquí de nou a Barcelona, per tota Catalunya, per continuar amb Migdia Cope, Catalunya i Andorra. Us parlarem, d'entre altres temes, ja t'aviso, dels airbags per motoristes, perquè no només el cap és el més important a resguardar quan circules amb moto, sinó també el cos. Hi ha moltes morts que es produeixen per cops que s'han donat directament al cos, i per això la importància d'aquests airbags per motoristes. En parlarem d'aquí un moment. Així que no marxis, que t'espero aquí. Soc la Montse Rodríguez. Ara escoltem les notícies amb Pilar i Jorge Bustos.